Quina marxeta, oi? Què tal, com esteu? Bon dia, benvinguts al Penedès, en xarxa d'aquest divendres 26 de setembre. Us acompanyem des d'ara fins a les 12 i en nom de tot l'equip us saludem des de Ràdio Vilafranca, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Arribem al darrer dia de la setmana, és divendres, som a les portes del cap de setmana, hi ha moltes coses per dir i per compartir, tot el que ha quedat pendent. Intentem que no quedi al sarró, al calaix, aquesta setmana, així que serà un divendres intens, que començarà d'aquí uns minuts amb la meteo, amb el temps del cap de setmana, càrrec del Marc Paredes, i tot seguit els esports, la prèvia dels partits de casa nostra més destacats. I avui entrevista amb Alejandro Sánchez, entrenador del Sant Pere Molanta i director esportiu del Base Olèrdola. Els esports ens duran a 9:45. Primer flash informatiu, primers 5 minuts per saber què passa aquest matí de divendres i previsions del cap de setmana a l'Alt i al Baix Penedès. A les 10:06, després del butlletí d'una mica de publicitat, a l'actualitat parlem de la recollida selectiva del porta a porta, dels últims resultats que s'han fet públics arreu del Penedès. Ho farem amb Jordi Gual, tècnic de l'àrea d'acció climàtica de l'Ajuntament de Sant Sadurní, David Martínez, tècnic del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, i la Júlia Gómez, cap del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat. A 10:45 de nou, 5 minuts per estar al cas de com funciona aquest divendres als nostres municipis aquí a casa. I després d'actualitzar-nos, a 10:45 al món del treball amb l'assessor laboralista Miquel Rosso, que continua amb nosaltres una temporada més. I avui torna estrenant temporada i parlant segurament en primer lloc d'aquesta promesa reducció de la jornada laboral que no ha prosperat i que segueix encallada. Això sí, la ministra diu que ho seguirà intentant. Aviam què hi diu el nostre expert. La tercera hora l'obrirà el Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, amb les estrenes de la cartellera cinematogràfica d'aquest cap de setmana. I a 11:45, última cita amb l'actualitat abans del migdia, aquest darrer flash informatiu del matí que recull tot el que no s'ha pogut dir fins aleshores i alguna prèvia de cap de setmana. Acabarem amb el tercer lliurament del Territori Penedès, aquesta nova secció que hem estrenat aquesta temporada i que també és un podcast. Avui, un Territori Penedès que dediquem al Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, a Vinzeum. Això és el que passarà a partir d'ara i fins a les 12 a l'antena del Penedès en xarxa.
El temps.
Ens agrada conèixer la meteo, la previsió, i especialment si som a les portes del cap de setmana. Aviam què ens depara, ens ho explica el nostre home del temps, el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Arrenquem aquest divendres i ho fem amb un ambient fred, o fresc, aquesta és la paraula, perquè encara tenim temperatures bastant per sota del que tocaria. Si encara n'heu sortit de casa i ens esteu escoltant, agafeu una jaqueta perquè serà imprescindible i fins i tot costarà de treure-la, perquè tot i que el sol sí que escalfi, la veritat és que aquesta jaqueta continua sent ben necessària, però les temperatures tendiran a pujar aquesta és la notícia, no de forma exagerada, però sí que notarem que de cara al cap de setmana doncs els termòmetres s'enfilaran i se situaran en mitjana. Per tant, tindrem els valors propis per l'època, amb nits i matinades fresques, però en canvi migdies doncs, que podríem anar amb màniga curta, però això serà ja a partir d'aquest cap de setmana, de cara a demà i diumenge. I tot plegat amb un cel bastant assolellat. De fet, ara al matí sí que tenim alguns núvols, però la tendència serà que el sol s'imposi. A la tarda mantindrem aquesta nuvolositat. Sí que a la costa i en punts de l'interior el sol serà el protagonista. I haurem d'estar pendents de cara a diumenge i dilluns amb l'arribada d'un exhuracà, ja en forma de borrasca normal i corrent, que ens pugui arribar cap a casa nostra i deixar algunes precipitacions. Tenim bastanta incertesa en aquests moments perquè molts models, de fet la majoria, ens apunten que l'evolució d'aquest exhuracà ja borrasca aniria cap al sud d'Espanya, nord del continent africà, però hi ha d'altres que sí que ens indiquen la possibilitat que ens arribi alguna cua d'aquesta borrasca i puguem tenir algunes precipitacions de cara diumenge, dilluns. Ho haurem d'anar seguint, no descartem la possibilitat d'alguns ruixats. I temperatures que, de cara a la setmana vinent, tornarien a baixar lleugerament, però això encara ho haurem d'anar matisant. De moment ens conformem amb aquest sol o ressol que tindrem durant la jornada d'avui i demà, i amb aquestes temperatures que sí que tindran a pujar, però que els matins doncs, encara es mantindran força frescos. Això és tot, bon cap de setmana.
Els esports. Els esports del divendres comencen amb la prèvia dels partits destacats del cap de setmana, els partits dels equips de casa, que ens acosta el Sergi Fernández des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. L'Hockey Lliga 2025-26 comença a caminar aquest cap de setmana amb un noi a Freixenet molt renovat i amb força cares noves. Carlos Cortijo enceta el seu segon any al capdavant de l'equip i després d'una pretemporada d'alts i baixos debutarà l'equip sadurrinenc a la competició de la regularitat tancant la jornada inaugural aquest diumenge a partir d'un quart de 5 de la tarda rebent al pavelló de l'Ateneu el Pons Lleida, el seu butxí a les semifinals de la passada Copa del Rei. Serà una tarda especial i emotiva, ja que el club presenta el nou himne i la cançó commemorativa del 75è aniversari de la fundació de la secció d'hoquei, i amb el desig que el primer equip acompanyi aquest dia, com no, amb una victòria. Escoltem el tècnic del Noia, Carlos Cortijo.
Lleida, equipo muy complicado, muy ofensivo. Lo afrontamos con mucha ilusión. Hemos hecho una pretemporada larga, de mucho trabajo, de conocimiento de todas las nuevas incorporaciones. Y bueno, estamos en proceso de construcción y con ganas ya de que llegue la competición, que en definitiva es lo que nos gusta a todos, competir. Y sobre todo también muy ilusionados de empezar el primer partido en casa con nuestra afición, que desde aquí les animo a que vengan al Ateneu y nos animen fuerte como siempre lo han hecho.
Per la seva banda, seguint amb l'hoquei, el Patí Vilafranca pot esgotar encara algunes setmanes més de preparació fins a l'inici de la Lliga Hockey Plata, que arribarà el 18 d'octubre. I pel que fa al futbol, el Futbol Club Vilafranca afrontarà aquest dissabte a les 6 de la tarda el seu compromís de la segona jornada de la Lliga Elite. Visitarà el camp del Ciutat Cooperativa de Sant Boi de Llobregat, un partit que inicialment s'hauria d'haver celebrat al camp del Degà Penedesenc. A Vilafranca buscarà els primers punts de la temporada després de caure el passat cap de setmana al camp del Manlleu.
I a l'entrevista esportiva del divendres, avui parlem amb l'entrenador d'un dels equips penedesencs de tercera catalana de futbol, Alejandro Sánchez. Ell és preparador del Sant Pere Molanta i alhora també el nou director esportiu del Base Olèrdola. D'aquesta doble vinculació amb el futbol olerdolenc i dels objectius que s'ha fixat per aquesta temporada, en parla des de Canal 20 amb Raimon de Cara.
Doncs avui conversem amb l'Alejandro Sánchez. Què tal? Molt bon dia, Alejandro.
Molt bon dia, Raimon.
I ho fem des de la seva doble condició d'entrenador d'un equip de futbol de tercera categoria catalana, del Sant Pere Molanta, però també des de la seva condició de ser un dels responsables esportius, és el director esportiu del Base Olèrdola. De tot plegat en parlem una mica, però ens centrem una mica amb el Molanta, que encara no ha debutat. Havíeu de jugar el cap de setmana passada, però havíeu d'anar a Castelldefels i finalment el partit es va ajornar.
Sí, van demanar el canvi dimecres per la nit. Nosaltres vam entendre que, bueno, sabent el dia i l'hora assignada des de fa temps, doncs també els jugadors, el cos tècnic s'organitza el cap de setmana i el canvi que van proposar no ens anava bé i no el vam poder acceptar.
Per tant, debuteu a casa aquest diumenge contra l'Hostalets de Pierola. Amb quina ambició? Entenem que, evidentment, de guanyar, però en perspectiva a la Lliga. Quin és el propòsit que us heu fixat?
Bueno, nosaltres el propòsit que tenim fixat és assentar el Sant Pere Molanta a la tercera catalana. És una categoria que és dura, que cada vegada, si veiem el grup de Lliga, hi ha menys equips del Penedès. I pensem que nosaltres, el nostre objectiu, primer de tot, ha de ser salvar-se, assentar el club a tercera i després, doncs, com estem fent, crear un projecte de futur perquè tingui una llarga durada.
Si tenim com a referència especialment la segona volta que vau realitzar la passada temporada, això ha de ser un propòsit fàcil, no? Perquè el bloc s'ha mantingut i vau fer una segona volta espectacular.
Sí, a veure, la veritat que des de 2025, des de l'inici, des del gener, tenim una dinàmica molt bona. Vam aconseguir revertir la situació a Lliga fins a arribar a mitja taula i no patir. També vam aconseguir l'èxit de la Copa, que aquí a Sant Pere es viu molt intensament i vam poder guanyar-la després de molts anys. Però bueno, al final en el futbol no hi ha res fàcil. Hem de treballar dia a dia i demostrar que tenim aquesta ambició per posar-lo al Sant Pere on es mereix.
Mantenir el bloc entenem que no ha estat fàcil.
No, la veritat que no, perquè al final també són bons jugadors, també els truquen d'altres jocs, però bueno, si al final fas bé la feina, hi ha un bon grup humà, esportiu, i des del club també es cuida la gent com s'està fent, doncs entenem també que és més difícil que la gent al final vulgui marxar.
I sempre hi ha l'afegit, l'incentiu, ho hem de comentar sempre que conversem amb el preparador del Sant Pere Molanta, de la gespa natural, que això segurament acaba de donar una empenta per si algú té dubtes de quedar-se al club.
Sí, clar, al final és un atractiu. Per aquí a prop, gespa natural no hi ha a la comarca ni a les comarques del voltant. Llavors això sempre és un atractiu perquè la gent vulgui venir i provar-la.
Has comentat aquest propòsit genèric d'assentar l'equip a tercera categoria, però si anem al detall, a precisar una mica més, a detallar l'objectiu, seria quedar de mitja taula en amunt?
Lo més a dalt possible. No ens posem una marca fixa, perquè si la puguem superar, la superarem, però al final el que volem és anar pas a pas i que amb el treball al final de temporada estiguem contents d'on hem arribat. Tant de bo sigui el més lluny possible.
Així doncs, aquest debut del Sant Pere Molanta, tercera catalana aquesta temporada, la resta d'equips ja ho han fet, encara no ha jugat el Sant Pere Molanta, ho farà aquest diumenge a partir de les 12 contra l'Hostalets de Pierola, amb aquest ànim d'anar el més amunt possible. I parlem una mica, si et sembla, també del base Olèrdola, perquè sí que fa molts anys que estàs vinculat al base Olèrdola, però en aquesta temporada has canviat de responsabilitat, continues estant al vèrtex de la piràmide de responsabilitat del base Olèrdola, però amb un altre càrrec.
Sí, en matèria esportiva, bueno, el Jaume Segura, que des d'aquí vull agrair la feina i les hores dedicades tant d'ell com de tota la seva família dins del club, va decidir fer un canvi d'aires. Però bueno, abans de fer el canvi d'aires ja havíem parlat de reorganitzar l'estructura del club i passava perquè jo agafés la direcció esportiva. I el Pau Gavaldà, que és un entrenador que havia estat també jugador de l'entitat i que porta molts anys fent molt bona feina, doncs ha agafat també la coordinació del futbol 7.
Aquí també t'hem de preguntar pels propòsits. Quins objectius teniu genèrics d'aquesta temporada 2025-2026 al base Olèrdola?
A veure, la nostra tasca és formativa, tant humana com esportiva. Llavors, l'objectiu nostre sempre és que els nens i nenes que participen al nostre club i comencen al setembre, que quan acabin el mes de juny hagin tingut aquesta formació humana i al nivell esportiu també hagi pujat. Després, cada equip, segons el nivell que tingui, marquem uns objectius.
Però no estem davant del millor moment del base Olèrdola, no? Estarem d'acord, Alejandro?
No sé per què no és el millor moment. Tenim els mateixos inscrits que l'any passat i que l'anterior, excepte en juvenil.
Hi ha un equip que no hi és, no? Hi ha una categoria que no té el base Olèrdola.
No tenim la categoria juvenil, però tenim els mateixos equips que l'any passat. O sigui, al final, el número d'inscrits i d'equips és el mateix. Sí, no hem crescut per dalt. De fet, no tenim juvenil, però hem crescut per baix, que al final és el futur del club.
I a què ho atribueixes, aquesta absència d'un equip juvenil?
Doncs, bueno, a veure, al final, estem en, si et fixes en les categories de juvenil, cada vegada hi ha menys equips juvenils. O sigui, els grups abans eren de 16 a 18 i ara ens estem trobant segones divisions de 12 a 13 equips. Un altre motiu també és que a les poblacions del costat, doncs, històricament, no hi havia juvenil, per exemple, a Puigdalba o Olivella, i aquest any han format. Els darrers anys, fa molts, l'altre dia escoltava l'entrevista, el Moja no tenia juvenil, aquest any, per exemple, l'ha fet. I després nosaltres també hem de fer autocrítica, l'equip de primera divisió que teníem. No vam salvar-nos, els nanos es volien quedar, però també volien jugar en una categoria superior que nosaltres no teníem. I el juvenil B, doncs, bueno, l'entrenador va marxar a una altra entitat i tothom ha marxat amb l'entrenador.
I el fet de no tenir equip juvenil, d'alguna manera, condiciona o ha de fer revaluar l'acord que es té d'afiliació, en aquest cas, amb l'equip sènior del municipi, que és el Sant Pere Molanta? Modifica alguna cosa, això?
Bueno, a veure, sí que afecta el primer equip en el sentit que si aquest any doncs, volen donar l'oportunitat a juvenils, doncs no podran gaudir d'un juvenil, però bueno, també ens dona l'oportunitat que entre les dues entitats ens puguem parlar i podem plantejar un projecte de futur de cara a una temporada, dues temporades, de poder muntar un juvenil competitiu.
Tant en juvenils, evidentment, com a la resta de categories, el que cal és compromís i també el primer equip de Sant Pere Molanta. I això, pel que ens consta, es manté, es va detectant. I no és fàcil, no?, que en aquest futbol, categories, evidentment, formatives, però també el sènior de l'amateur de Sant Pere Molanta, hi hagi el compromís que tothom, per exemple, hi vagi a entrenament. I aquí vosaltres ho esteu aconseguint, en bona mesura.
Bueno, a veure, és una tasca que nosaltres des del futbol base fomentem, que tenim una sortida dins del municipi, que al final doncs, l'objectiu del base és que els jugadors que acabin de juvenil donin sortida. De fet, doncs, els juvenils dels últims 2-3 anys han tingut papers rellevants tant al Moja com al Sant Pere Molanta. I també és fàcil si des de dalt, des de l'equip amateur, es fa la tasca. És un exemple. Per exemple, l'any passat vam guanyar una lliga. Encara que tingui aquesta imatge que no estem bé, per exemple, vam guanyar la lliga de Benjamins, es va mantenir la de la Vins, i el Sant Pere va tenir detalls no només amb el juvenil, sinó, per exemple, amb el Benjamí, els va fer el passadís de campions. Els alevins també van anar a veure els animals. O sigui, que la relació que tenim entre les dues entitats doncs facilita que els juvenils, quan arribin, tinguin aquest compromís.
De fet, una relació molt pròxima, molt propera. De fet, tu ho expresses, perquè tu ets alhora entrenador del primer equip del Sant Pere Molanta i director esportiu del Bas Olèrdola, i això entenem que ha de tenir més factors positius que negatius.
Bueno, a veure, la vinculació aquesta entre el Bas i el Sant Pere Molanta es va signar quan jo no era ni director esportiu d'una entitat ni entrenador de l'altra. Quan es va signar era el Jaume el màxim responsable del futbol base del Bas Olèrdola i d'entrenador estava el Miguel Segura. O sigui que aquesta relació base-Molanta no depèn de si el director esportiu de la base continua o no al Sant Pere. Sempre i quan es treballi com s'està treballant en aquesta línia, estigui jo a un costat o a l'altre, donarà igual, podrem continuar treballant junts.
I mirant la lliga que ha quedat de tercera catalana, tu sí que podies, evidentment, fer un pronòstic perquè tens molts anys de futbol, coneixes la categoria, llevat del Sant Pere Molanta, que era clara la teva posició sobre el rival més amunt possible, quins equips veus com a favorits que es poden disputar les posicions capdavanteres en aquesta lliga?
Bueno, a veure, Castelldefels sempre com a equip del Llobregat sempre és difícil i després, doncs, zona del Garraf, el Ribas, Canyelles, aquests dos equips s'han reforçat molt bé i sempre competeixen. O sigui que entre aquests tres seran els que potser tinguin més opcions d'estar dalt i l'Hortonenc sempre, també els últims aquests anys, ha sigut una referència al Penedès. Llavors, nosaltres hem d'intentar estar el més a prop possible d'aquest grup i, si per què no, competir dins d'aquest grup.
Un grup que ja no té derbi olerdolenc.
Ja, bueno, al final el Moja l'any passat va baixar. Tant de bo remunti la dinàmica aquesta que porta des de fa 2-3 anys i torni a estar dalt.
Hem fet referència fa una estona a la teva condició, això de ser alhora entrenador de l'equip del Sant Pere Molanta i director esportiu del Bas Olèrdola, però més enllà d'això, com es fa compatible tota aquesta responsabilitat esportiva amb la teva professió? Perquè continues treballant.
Sí, no, clar que continuo treballant, no, però bueno, al final...
No és fàcil compaginar-ho.
No, tenint el suport de la teva família, que tothom et doni també un cop de mà, i després, doncs, bueno, que des d'un club com l'altre també em donin totes les facilitats possibles per poder dur a terme tantes tasques. Sense el suport primer de la meva família i després de les dues entitats, doncs no seria possible.
I des del punt de vista de les condicions d'instal·lacions, s'han millorat en tant el camp de Sant Pere Molanta com el camp Els Pins de Moja, però segurament sempre hi ha coses pendents, coses que cal fer també.
Sí, bueno, a veure, aquest darrer any amb la inauguració del camp sempre ho hem dit i ho torno a manifestar, que estem molt agraïts a l'Ajuntament amb el canvi de gespa. Però bueno, al final hi ha moltes coses més per fer. Per exemple, a Moja, la zona dels vestidors no s'ha fet cap canvi en els darrers 20 anys. El tema del bar és un tema que tant amb l'actual govern com l'anterior govern hem volgut tractar, a veure si podem tornar a fer entrepans, que al final és el que una família a les 8 del matí vol menjar, i encara està aturat, o sigui, hi ha molt marge de millora encara per poder fer a les instal·lacions.
Però hi ha alguna perspectiva que es pugui això oferir un servei de bar amb tots els ets i uts a les instal·lacions del Camp Els Pins?
Bueno, nosaltres com a club tenim una proposta i ara que hi ha una nova junta volem proposar-ho a l'Ajuntament, però després és l'Ajuntament qui ha de donar resposta. De moment, en els 8 anys que jo porto, bueno, jo porto 10 al base, sols uns 8 anys no hem pogut donar entrepans i no hem tingut cap resposta. Esperem que aquest any, doncs, a banda de tenir una resposta, tinguem una solució. Al final no és més que buscar una facilitat i un benefici a favor de les famílies que utilitzen el camp.
Doncs en prenem nota, anirem seguint. Moltes gràcies per explicar-ho, Alejandro Sánchez, entrenador del Sant Pere Molanta i director esportiu del Bas Olèrdola, amb Sant Pere Molanta, que debuta a la Lliga Tercera Catalana aquest diumenge contra l'Hostalets de Pierola a casa, al camp de gespa natural municipal de Sant Pere Molanta. Gràcies per comentar-ho, Alejandro, i que vagi molt bé. Molta sort aquesta temporada.
Moltes gràcies, Raimon. Moltes gràcies.
Els esports ens condueixen fins al primer flash informatiu. D'aquest matí seran 5 minuts per saber com es lleva l'Alt i el Baix Penedès aquest matí de divendres i avançar alguna qüestió del cap de setmana. Ens actualitzarem i seguirem amb les pistes que tornen al Penedès en xarxa aquesta 8a temporada i que ja ens té a punt la Roser Ferrer. I després del butlletí parlem de recollida selectiva. Ens fixem en les estadístiques que s'han publicat recentment, on funciona millor, on funciona pitjor, què es pot millorar, i li donem una sacsejada a la qüestió que està de plena actualitat perquè canvia el model de recollida al Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí. L'Ajuntament de Vilafranca va organitzar aquest dimecres una nova sessió del Tas d'Idees per reflexionar sobre els reptes de l'educació inclusiva. A Catalunya, uns 35.000 infants tenen reconeguda una discapacitat o trastorn que els afecta l'aprenentatge, però molts encara no reben el mateix tracte que la resta dels seus companys perquè sovint no poden quedar-se al menjador ni anar a colònies, per exemple, per manca de personal de suport necessari. I és que l'objectiu de l'escola inclusiva és que el màxim nombre d'alumnat pugui estudiar a l'escola ordinària i que siguin els mestres d'educació especial els que es desplacin per donar-los suport. El govern de la Generalitat va aprovar el 2017 un decret per l'escola inclusiva, però els recursos són insuficients. Al Tas d'Idees va participar Elena Montfort, mestra d'educació especial, que apuntava que l'educació inclusiva ha evolucionat en positiu, però encara hi ha molta feina a fer. Montfort té clar que des de la Generalitat s'hauria d'apostar més per l'escola inclusiva, amb els recursos que facin falta, perquè com ha millorat la detecció, també s'enregistren més casos i, per tant, es necessita més inversió. L'Ajuntament de Santa Oliva ha realitzat en els darrers dies diverses actuacions de manteniment i millora de la via pública en diferents punts del barri del municipi. En aquestes tasques tenen com a objectiu garantir uns espais més segurs, accessibles i agradables pel conjunt de la ciutadania. Una part d'aquesta despesa ha estat finançada per la Diputació de Tarragona mitjançant el programa Impuls DIPTA, que dona suport als municipis en el desenvolupament de projectes i inversions necessàries. Des de l'Ajuntament continuaran planificant i executant noves inversions a tots els barris de Santa Oliva per tal de millorar la via pública i la qualitat de vida dels veïns i veïnes. El Festival Cultural Sona Bé de Subirats arriba a la segona edició i estrena programació aquest cap de setmana amb un cicle que es prolongarà fins a finals de novembre i que portarà concerts i espectacles als diferents centres culturals i ateneus repartits pel municipi. Música en directe, en català i pensada per tots els públics seran els nexes d'unió d'aquest certamen que arrenca aquest diumenge amb l'actuació de Pau Alabajos a la plaça del Cafè de l'Avern. Els nuclis de Can Cartró i Can Batista s'uniran també en aquesta edició, ampliant la nòmina d'espais del festival. Els espectacles familiars seran gratuïts i els concerts tindran un preu de 5 euros pels socis dels centres i ateneus de Subirats i de 10 euros pels que no ho siguin. Mar Pujol actua a Olèrdola dins del cicle Parcs en Concert, aquest diumenge al migdia. Pujol és una de les veus emergents més rellevants del panorama musical català. I diumenge a les 12 del migdia actua el Conjunt Monumental d'Olèrdola amb entrada gratuïta dins del cicle Parcs en Concert. En el seu primer àlbum, Cançons de Rebost, Marc Pujol ofereix de cançons per trobar allò quotidià i transcendental a la mateixa prestatgeria. En aquest nou directe l'acompanya la violoncel·lista Bruna González. No coneix el Conjunt Monumental d'Olèrdola, però està convençuda que un entorn únic com aquest farà que el concert sigui especial. Marc Pujol ha rebut el Premi Enderroc 2025 a la crítica al millor disc de cançó d'autor i va obtenir el Premi Altaveu 2024.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Aquesta vuitena temporada també jugarem amb les pistes que ens proposa la Roser Ferrer de la Fura un cop al mes. És un bon espai per treure'n idees si heu de fer regals o comprar coses enginyoses, friquis, cools, de disseny. Aquí caben tots els adjectius. Roser, bon dia, ben tornada.
Bon dia, gràcies. I festigosetes també a vegades, eh?
Sí, també se'n cola alguna, eh? Però és un bon filó, eh? Jo penso que el podcast d'aquesta secció us pot ajudar en moments desesperats de busco un detall, busco un regalet i no sé què fer.
Sí, sí.
Doncs aquí trobareu mil i una inspiracions perquè a la Fura s'ho treballen setmana a setmana. I en aquesta secció radiofònica doncs, recollim tota mena de pistes un cop al mes. Comencem acomiadant l'estiu, d'alguna manera, perquè ens portes un gelat.
Sí, mira, acomiadar mai més ben dit, eh? Perquè resulta que sabeu els gelats aquests Magnum? Els clàssics,
eh? I tant, de tota la vida, un clàssic.
Doncs es veu que, escolta, que comencen a tenir una vida pròpia al marge de Frigo. Val? Se'n com s'han escindit, val? I aleshores, Unilever, que és l'empresa que se'ls ha com quedat, ha comprat els gelats aquests, els
sí,
Magnum.
Sí, és una gran majorista de l'alimentació,
sí,
ja em sembla.
Sí, de l'alimentació
i de tot,
perquè vaig entrar i...
Productes de neteja,
exacte,
també.
Exacte, d'higiene corporal, de tot. Sí, serien com els Heineken.
Sí, no? Una mica així.
Sí. Doncs val, doncs una mica per celebrar això, que llançaran a partir d'ara els Magnum, han tingut una idea al voltant dels gelats, però no serien els Magnum, eh? Més aviat semblarien, saps els gelats aquests, els Popeye, els de gel de tota la vida?
Els de sempre,
els
sí.
Els de sempre, sí, val? Sí. Amb pal de fusta i gel. Doncs tu el veus i sembla això, sembla un gelat de llimona de tota la vida. Però què passa? Que està pensat perquè te'l mengis enmig de la foscor. Ells, allò, idealment, les imatges utilitzen com la platja, tota negra, l'estiu, val?
A la nit.
Tu destapes el gelat i, oh, la, la, que és fluorescent, que brilla.
Què dius, ara?
Sí, 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 sí. És fluorescent i té llum propi a la nit.
No vull saber quins ingredients fan que brilli.
Ja. Jo tampoc. Però, bueno, diuen que això, que té gust de llimona...
Que i màgia, que... està
sí,
bé, és xulo.
Amb una mica, diu que és de llimona, amb una mica de gust de kiwi. Té una mica aquest,
kiwi.
Aquest punt àcid. A més, no conté res de cap producte làctic, és totalment vegà, val? I aleshores, jo no sé si és que... Ho han fet només per celebrar això de ei, a partir d'ara farem gelats, també.
O els perquè, Magnums seran nostres.
Sí, o perquè pensen fer els Magnums de manera fluorescent, no ho sé. El gelat es diu Hydro Ice. Val?
O sigui, han deixat l'etiqueta Magnum abandonada.
Sí, 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 sí. Hydro Ice. I, bueno, doncs això, si voleu entrar al seu Instagram, a Hydro Ice Oficial, veureu totes les fotos aquestes que us deia de la platja i es veu com... Tot molt festiu, eh? Com gent jove així ballant de festa, amb els gelats, com, saps, com les polseretes
com si
aquestes que brillen a la nit? Doncs exacte,
igual.
Amb un gelat a la mà.
I no sabem si
de moment,
es quedarà aquí la iniciativa.
Que,
suposo que és per fer
jo
soroll.
Jo crec que és per fer soroll, això, per fer
bullir l'olla. I donar-se a conèixer, no?
Sí.
Per fer xup-xup.
Sí, sí, sí,
i
perquè
no
ni
més.
Es venen ni res, eh? Sí.
És simpàtica, la
sí,
idea.
Sí, exacte. Mira, és una manera d'acomiadar-nos de l'estiu. Ja us prometem que no parlem més de gelats, ni de banyadors, ni de colxonetes d'aigua.
Passem dels gelats, que agraden a tothom. Tothom té el seu gust preferit i li fan patxoca. A una bestiola que fa molta angúnia a la gran majoria de mortals.
Sí. Clar, jo per això quan deies cool, divertides, per això m'he fanyat a dir a vegades fastigoses, perquè aquesta és una de les fastigoses, val?
Quina bestiola és aquesta?
Una panerola.
Ai, les paneroles.
A més, es veu
que hi ha...
N'hi ha
hagut moltes aquest estiu.
N'hi ha moltíssimes, perquè amb el canvi climàtic i tot, doncs...
Proliferen.
Bueno, hi ha més humitat, hi ha molta escalfor, i això és el seu hàbitat. A més, vaig llegir, no sé si és veritat, que una sola panerola pot pondre 100 ous al dia.
Quina barbaritat.
És escarós i fastigós. Doncs, bueno, si no us fan fàstic, o si teniu algun amic, allò o amiga, que té una plaga de paneroles a casa i voleu com enriure-us-en o sucar una mica de... No? Sucar-hi pa...
Fer-li
doncs
una brometa.
Sapigueu que sabeu aquests taps de silicona de les ampolles de vi?
Sí.
Que van com superbé perquè s'adapta molt bé, els posa el rentaplats i... No? Són reutilitzables. Doncs imagineu-vos un tap de silicona d'aquest en forma de panerola. Però quan us dic en forma de panerola és super, super realista, eh? O sigui, amb les seves sis potes, amb les antenes...
Ho té tot.
És fastigós. Però, bueno, escolteu, aquí gustos per tot. Val 13 euros.
El preu no és un inconvenient.
No és un inconvenient. I el trobareu a la web genuinefred.com. Més que per fer un regal seria allò per...
Per gastar una broma, no?
Per gastar una broma, sí, perquè és que no em puc imaginar que vingui algú a casa... I que diguis, vols una copeta de vi? I treguis, no?, l'ampolla allà amb aquest tap tan fastigós.
Ja no tastes aquest vi.
No.
Perquè és tan realista que sembla de veritat.
Exacte. Sí, sí. Doncs això, es diu Corkroach i el trobareu a genuinefred.com per 13 euros.
El tap panerola.
Sí.
Els tatus estan molt i molt de moda.
Hosti, sí, eh?
Qui més qui menys va tatuat.
Jo crec que... Jo no en tinc cap, però, escolta'm, crec que som una minoria les persones que ara tenim la pell sense... un mil·límetre de tinta.
Igual, coincideixo. Però clar, és que són boomers.
Sí, sí, totalment.
I això ho peta entre les noves generacions, bàsicament.
Exacte. El que passa és que aquest tatu és com diferent, val? Mira, l'han inventat, l'han creat, perquè això encara no són proves, que estan fent en un laboratori de la universitat de... Uf, ara patiré. Sungkinkwan, que és a Corea
això?
Del Sud.
A Corea.
Val? Aleshores, en un laboratori d'aquesta universitat, allà... Bueno, és mundial el problema d'abocar droga a les begudes, no? I és un problema que ens afecta sobretot a les noies i a les dones i que ens fa patir bastant. Aleshores, allà, també motivats per aquesta problemàtica, doncs han creat un tatu que és per posar en un lloc visible. Ells recomanen posar-lo aquí al canell, a l'alçada del canell, val?
Per tant, no és permanent, no?
No, no és permanent. Seria com un tatuatge d'aquests d'aigua,
sí,
val?
Sí.
I aleshores té com una fletxa i té unes lletres vermelles força grans que posa GHB. GHB és una de les drogues d'aquestes que posen en la beguda, val? I aleshores tu et poses el tatu aquest i surts de festa. Saps si algú t'ha abocat alguna droga, alguna no, aquesta droga en concret, a la beguda, perquè aquest tatu en lloc de vermell es torna groc.
Però com ho comproves? Hi poses una goteta?
Bueno, això ho han comprovat ells. No, no, amb la teva
home,
pell...
Home, però si veus seria massa tard, no, potser?
Clar, bueno, diuen que reacciona molt ràpid i tens temps de dir, ei, m'està passant
ajuda.
Alguna cosa. Sí. Té una crítica, per això... una crítica constructiva, i és que de moment només és aquest tatuatge només és reactiu a la droga aquesta que es diu GHB, val? I clar, n'hi ha moltíssimes més de substàncies estupefaents, i aleshores una mica el que se'ls demana amb aquesta universitat és que és una bona iniciativa, però que a veure si poguessin avançar una mica i ampliar el ventall, no? Però bueno, És una manera d'anar avançant, perquè realment és un...
Bona feina,
és un problema, sí.
Sí, sí.
Doncs això, és la universitat aquesta de Sung King Kwan. Si voleu conèixer més detalls sobre aquest experiment, val, podeu entrar a la web bis.chosun.com. bis.chosun.com.
I veig que és una epidèmia, un problema mundial. Si a Corea també s'hi troben, igual que aquí.
Sí, sí, absolutament. Està bé.
Bona feina, sí. Han de seguir treballant.
Exacte.
Per incloure un sistema, sigui tatu o un altre, que detecti...
Que permeti detectar
qualsevol
ràpidament...
qualsevol droga.
Sí, exacte.
Fantàstic. I també ens portes uns llapissos que, clar, si són a les pistes, són uns llapissos especials.
Sí, però això és una declaració d'intencions, perquè els llapissos són imprescindibles, almenys a la fura. Val? Jo potser hi ha feines que no tant, però... Tots utilitzem a l'ordinador, utilitzem molt bolígraf, cada vegada utilitzem més això, l'ordinador, però els llapissos no poden faltar, no?
No sé, jo hagués dit que estan en vies d'extinció.
Sí, clar, nosaltres com que hem de fer les maquetes, no?, i hem de moure moltes peces amunt i avall, i hem de com fer tot el croquis del diari, utilitzem molt els llapissos, però hi ha una guerra, perquè sempre desapareixen. Sempre desapareixen.
Aquí ens passa amb els bolis.
Amb els bolis, oi?
És una plaga, no hi ha mai un boli. L'has d'amagar.
Doncs a nosaltres amb els llapissos. I encara que posis el nom, s'acaba perdent, Vull dir... I aleshores, és com que sap greu, perquè dius, bueno, va, n'agafo un altre. Però clar, ostres, no? És un llapis. I aleshores vam trobar aquest invent i ens va fer molta gràcia. És un llapis totalment sostenible, perquè està fet a partir de pasta de paper reciclat, val? Per tant, no utilitza fusta, que també hi ha tot l'ús de la fusta, que és una mica problemàtic, i aleshores, a part d'això, que està fet amb material reciclat, incorpora com una mena de pestanya a la part de dalt, és tot xulo, és tot blanc, així tot molt modern, incorpora com una mena de pestanya petitona de color a la part de dalt, que dius, ai, mira que bé, li dono una mica de coloret, però no, la funció d'això és que està inventat, val? I la funció és que tu puguis guardar el teu llapis, per exemple, a la pantalla de l'ordinador, en algun lloc amb una mica de... No? De que se't pugui enganxar i et derive. I el tens sempre sota control. Ho hem trobat molt xulos.
Interessant, sí.
De moment no es ven, perquè això ja ens vam afallar.
Haguéssim fet la comanda.
Sí, haguéssim fet la comanda, perquè, escolta'm, es diuen qui. Qui,
Sí.
Aquests llapis amb aquesta mena de pestanya.
Amb Q, Més a més,
sí.
Amb la Q catalana.
Sí, sí, com qui en català, sí.
Sí.
I ho trobareu a pqdesign.com. pqdesign.com.
Això prosperarà.
Jo crec que sí.
I si, perquè... a més, ho extenen a bolis i altre tipus de material,
sí,
això prospera.
Sí, a més, clar, no és un llapis així d'aquests de tota la vida, no? Que ja el veus que és com
és
tot modernet, tot blanc,
sí.
És xulo.
Jo crec que triomfarà.
A veure.
Que aviat ens podràs dir... Us en recordeu d'aquell llapis
animant? Ja no es perden llapis a la fura.
Exacte. I va, anem a descansar una mica.
Sí.
Seiem en una butaca ben còmodes.
Sí. A veure, en el tema dels mobles, no, hi ha com molt de disseny i hi ha coses molt xules i n'hi ha coses més estrambòtiques. La que hem trobat, la que us parlem ara, l'hem decidit incloure perquè és que és com molt realista i és una mica divertida. És una butaca barra puf, saps? D'aquests així grans per seure.
Per escarxofar-te.
Sí, però té com respatller, per la part de l'esquena, però té forma de globus. Imagineu-vos un globus gegant, mig desinflat. Saps allò? És que està com superaconseguit, eh? Saps allò que es va quedar en tou, que el plàstic va quedar en el material... Com
que s'aixona una mica.
Exacte, doncs seria això. És una butaca, de fet. A més, es veu com superconfortable. Es veu que no pesa gaire, per tant, la pots portar una mica amunt i avall, tot i que és important, l'espai que ocupa.
És una mica trasto, eh?
Sí. I bueno, el respatller seria una mica el que diríem el coll del globus, no? I a més porta el nus fet i tot. És com xulo. Ens ha fet gràcia i com que intentem portar una mica de coses diferents, doncs aquí us el deixem. Es diu Balloon Bean Back Chair, Balloon Bean Back Chair, i el trobareu a la web behance.net. El preu no us el podem indicar perquè no l'hem trobat per enlloc. O sigui, pot ser que sigui també un prototip d'aquests que...
O que piqui, eh?
O que piqui molt, sí.
Perquè és de disseny, és xulo.
Sí, sí, és divertit. A veure, jo crec que jo a casa meva no el tindria. Cantaria com una almeja, però bueno, hi ha aquí, no? Potser, no sé, en una habitació, gent que té molt espai o... Està bé.
A mi m'agrada, eh? Estèticament m'agrada.
Sí, està ben aconseguit.
Sí. El globus més confortable que trobareu per esparratxar-vos.
Exacte.
Rentem dents.
Sí, això és molt guai. És un raspall de dents. De moment, només, ja us ho adverteixo, de moment només es ven als Estats Units perquè l'han inventat dos odontopediatres d'allà. Per tant, parlem d'un raspall de dents per canalla, val? I clar, és veritat que aconseguir adquirir l'hàbit, fer que la canalla adquireixi l'hàbit de rentar-se les dents, costa una mica. No? Perquè...
És un petit drama.
És un petit drama i costa.
Era només la canalla, eh?
Exacte.
A l'adolescència també
jo
continua
costant.
Ho
volia dir, però...
Ja ho he dit jo.
Ja ho has dit tu. Costa, eh?
Sí.
Costa que es tingui la constància aquesta de... I aleshores, mira, doncs aquests odontopediatres s'han perdut les seves hores a imaginar o a pensar de quina manera podem fer que rentar-se les dents sigui divertit. I han dit, a partir del joc. I aleshores han inventat uns raspalls de dents modulables. Què vull dir modulables? Vol dir que estan fets per peces. No són ni elèctrics ni res, eh? Hi ha una part que hi ha el capçal, hi ha tres o quatre colors, val? I és un capçal petitó pensat per la canalla i tot plegat.
Atractiu, de coloraines.
Exacte. Però aleshores el mànec, sí que el mànec, hi ha com diferents peces que es muntarien similar d'una manera similar a un Lego, però l'estètica no és de Lego, eh? Són com arrodonides, val? I, per exemple, hi ha una peça que és com unes potes, una altra que és una cara d'un animal, val? Amb colors molt diferents, perquè la canalla, doncs mira, pugui muntar-se el seu raspall de dents i així a veure si l'incorporen com una eina de joc i l'utilitzen. I aleshores venen el capçal i sis peces, és car, eh? Val 40 euros.
Déu-n'hi-do.
Sí, clar, bueno, és un joc, vull dir, és una mica... I aleshores venen, a més, blocs de recanvi per 10 euros, allò, per si... Dius, bueno, va, doncs, donem-hi una mica de joc i...
Si funciona, estan ben invertits.
Si funciona, estan ben invertits, perquè una visita al dentista ja et val això o
sí,
més,
sí,
eh?
O vull més, dir, o més.
Per això. De moment aquí no han arribat, ja us ho dic, però, escolta'm, es tracta d'una mica d'anar visitant i d'anar despertant interès a veure si s'animen.
On te fanegem com són?
Mira, a la web brushbabsy.com, no baby, eh? Brushbabsy, acabat amb Y.com. I es diuen això, es diuen brushbabsy.
I ens portes un arbre de Nadal?
Sí.
Estem a setembre.
Ja, però clar, bueno, això ja...
Hem de començar a treballar el Nadal, ja.
I a més us porto l'arbre de Nadal que proposa IKEA aquest any. Val? Vull dir, hem passat de coses així una mica friquis, que no estaven... que no es podien comprar gaire, i aleshores IKEA aquest any ha fet una versió particular d'un arbre de Nadal. Oblideu-vos de l'arbre de Nadal, eh? O sigui, oblideu-vos
de... És una altra història.
És una altra història, és conceptual. És una làmpara de peu, no sé, deu fer un mig metre o així, i semblen, talment, semblen tres llumins així com creuats, eh? i de manera que s'aguanten sols. El que passa és que, clar, la part de dalt són com llumins d'aquests de moldantes, que són com vermells, no? La part de,
la punta
del fòsfor, amb la punta vermella, i aleshores s'il·luminen i donen com la calidesa aquesta que ens pot recordar una mica el Nadal.
I ja està.
Ja està, ja està.
És molt conceptual.
És molt conceptual, però és xulo, eh?
Sí, estèticament fa
patxoca. A més, fa la llum aquesta vermella, que diuen que és com per relaxar, que va bé a la nit.
La que toca a la nit, sí, sí.
Exacte. Això és una làmpara dins de la seva línia Strala, val? Ja l'estan comercialitzant als Estats Units, aquí encara no, val? I als Estats Units l'estan venent per $39. Si voleu veure-la, la voleu adquirir allà, val? Doncs entreu a ikea.com/US i això, poseu Strala i la trobareu.
Creus que arribarà aquí, també?
Sí, jo penso que sí.
Quan comenci la campanya nadalenca?
Sí, el que passa
nadalenca
és que als Estats Units, com que ja ho enganxen ara el Halloween amb Nadal, Acció de Gràcies...
Ja hi són, ells ja hi són.
Ja hi són de cap, sí.
I t'has d'avançar amb les propostes.
Sí.
Aquí també arribarà, segurament.
Sí, jo crec que sí, perquè fora del Nadal és xula, vull dir que és versàtil, que no és...
Sí, sí, perquè
no
si,
Nadal,
si no fas l'explicació de que conceptualment és un arbre de Nadal, no hi caus.
No. Vull dir, nosaltres aquí tenim els arbres de Nadal aquests de plàstic, la majoria de gent que són un pongo, que l'utilitzes 3 setmanes i t'ocupa un munt d'espai a casa després, encara que sigui ben plegat i encaixonat.
Sí, sí, i aquesta llum hi pot ser tot l'any.
Això pot ser tot l'any.
Quan arribi Nadal la guarneixes una mica...
I ja està.
I fa el fet.
Sí, sí.
Interessant.
És xula.
En saben, a IKEA, les coses com són.
Sí, 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 no, no.
En saben.
I tant.
També ens vols comentar unes llaminadures.
Sí,
que
clar,
no són llaminadures a l'ús, clar.
No, que tu ja saps que a mi que tenim una mica de debilitat per a les mascotes. I aleshores aquí hem portat una mica de poti-poti i aquest és adreçat a les mascotes.
No podia faltar la pista mascota.
Exacte, exacte. Escolta'm, que això és un filó enorme, eh?
Sí,
es veu
sí.
Que...
No, no, aquí es van deu... molts diners.
I que, sí, sí, és una indústria que mou moltíssims diners i cada vegada més. Aleshores, és una llaminadura per gossos, val? I està pensada pels gossos que als seus propietaris els agrada jugar a un joc que es diu Roblox, que aquesta setmana més crec que se n'ha parlat perquè és una mica perillós deixar els menors jugant amb aquest joc sols, val?
Un joc de videojoc.
Exacte, és un joc de videojoc online que consisteix en construir mons, en construir universos, i la peça clau són una mena de maons, val? Una mena de totxanes. Doncs el que ha fet Purina, que és la, qui els ha fet, qui ha inventat aquestes llaminadures, és inspirar-se en aquests maons del Roblox, val? Per fer unes llaminadures que són, tenen gust de bacon, i aleshores són marró i la part de dalt seria com de color verd.
Bueno, que imita el totxo
sí.
Del joc.
Sí, 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 sí. Entreu a purina.com. Valen 4 euros la bossa petitona, que n'hi van poquetes, 11 euros la gran. És una edició limitada, també s'ha de dir, val? I es diu això, Begin Blocks with Bacon.
Clar, el target és limitadet. Perquè primer has de tenir gos i després has de ser fan d'aquest joc perquè
sí,
et faci gràcia
a
gastar-te'ls.
Jo no sé quants n'hi aniran a la bossa gran, perquè tampoc ho indica, però 4 euros, déu-n'hi-do, eh? Per una llaminadora,
tu que hi entens,
per una llaminadora de bacon. Vull dir que tampoc és gaire healthy, que diguem, saps?
Pica, pica.
Déu-n'hi-do, sí.
Va, sortim d'acampada...
Sí, va.
Que el dia encara estira.
Sí, però ara ja fa fresca.
Però fa fresqueta.
Ja hem començat l'època de la rebequeta.
I
oi
has
que
trobat
sí?
Una solució.
Sí. Una solució per si voleu sortir això, a prendre la fresca al carrer, que això als pobles encara s'estira, encara s'estila una mica. Si voleu sortir d'això, d'acampada, de càmping, i voleu, doncs, al vespre, no sé, fer una copeta de vi o parlar amb uns quants a fora, no? Fa fred. I aleshores el que us proposem és la versió... Sabeu aquesta... mega coneguda de la bata manta,
sí.
Que te la col·loques per estirar-te al sofà i et cobreix de tot arreu, doncs seria una mica la cadira manta.
Cadira manta.
Exacte. Seria...
És més que una rebequeta, eh?
Sí, 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 sí. És tota una estructura, sembla un impermeable, però porta fins i tot un coixí. Val? Un coixí perquè tu te'l col·loquis a sobre la cadira, posis el cul a sobre i aleshores es desplega tota una mena d'impermeable a... de dins de forro polar, amb caperutxa i tot.
Està pensant.
I aleshores et quedes allà, tot a fora la fresca, però tot ben embolcallat. A més, és impermeable, vull dir que si plou o hi ha molta humitat, tampoc et mulles o... I bueno... És un bon invent.
Després es plega.
Es plega i queda com si fos una estoreta d'aquestes tan petites per anar a fer ioga.
Sí.
Doncs queda semblant, amb el coixí i tot, eh?
Això està bé.
Això està bé. Espai no n'ocupa gaire.
Perquè si ocupa,
clar,
ja és
útil,
un trasto.
Útil, útil. Home, deu ser un ús una mica puntual.
Limitat.
Però bueno, ja que la gent quan comença a comprar coses de càmping no para. Això és com una mica addictiu, es veu.
Sí, t'enganxes.
Es veu que sí. I val 30 euros.
On la trobem?
Mira, la trobareu a la web hamaker.com. És una web dels Estats Units, nord-americana. I això, ells allà, aquests com que no en tenen per res de coses d'aquestes, doncs la venen.
Ens queda molt poc temps, però vull que ens facis una pista sobre aquestes possetes d'infusió tan simpàtiques.
Sí, que ve el fred i també ve de gust fer-se infusió. I han creat, una dissenyadora ha creat unes bossetes de te, val, per fer-se la infusió, que són com molt xules, perquè en lloc del cordillet amb l'etiqueta, el que porten és una pestanya que serveix per fixar el sobret a la tassa i aquesta pestanya té una forma triangular i està estampada com si fos el Mont Fuji.
Tal qual.
Tal qual, és xulo,
Nevat.
Eh? No es ven, eh? Això ho ha inventat, ho ha penjat al seu Instagram i allà ha deixat la idea. Vull dir que si algú la vol produir, aquí us ho deixo. Entreu a la web matomeno.in i la trobareu. És tota xula, eh?
Una pista cookie per acabar.
Exacte.
Roser, ben tornada, gràcies.
A
vosaltres. Bon cap de setmana.
Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.